Escoltes a mig matí.
Doncs a mig matí, com cada dilluns, encetem opinions, així que saludem els nostres tertulians. Lourdes Auquer, molt bon
Hola,
dia.
Hola, bon dia.
Octavi Formatxer, bon dia.
Bon dia a tothom.
Miquel Quintana, bon dia.
Molt bon dia
Antoni
a tothom.
Puig, bon dia.
Molt bon dia.
Com esteu?
Bé.
De cos present.
Molt bé, home.
Ai, per favor.
Estem aquí.
De cos present.
Estem aquí.
Home, estem de cos present.
Home, no, sí, no... Home. Però...
Som és una expressió més desafortunada de l'Antoni, eh?
Sí.
No, desafortunada no. A veure, això què és?
No, no, ja, sí, ja. Sí. Sí.
Vinga.
Sí.
Gramaticalment està acceptat, però, esclar, és una manera que no... Que es fa servir per una cosa que no és tan oportuna.
Però,
Vinga, anem a deixar-ho aquí.
No li donem més importància.
No li donem més voltes i anem a parlar d'altres temes. Com, per exemple, Sant Joan. Com ha anat Sant Joan? Com ha anat la revetlla?
Bé.
Bé.
Molt
bé.
Tranquil·leta, no? Aquest any, bé. Molt tranquil·leta.
No ha hagut tants petards. No ha hagut tanta gent a petards.
No sé si hi ha estadístiques de venda de petards. Sembla que hi havia una mica de conscienciació de cara a la gent malalta o als animals de que s'utilitzessin focs artificials que no patessin, no? Que no fessin soroll i que només, bueno, s'encenguessin. Bueno,
home, sembla... però sí que ha hagut, aquell sí, obret gos que s'ha llançat del...
Bueno, no, home,
i sembla, un home lloret que li va caure el gos espantat, que es va escapar, i avui els han trobat l'amo i el gos morts, el Lloret.
Però bueno, i a nosaltres a Creixell petards grossos es van tirar. Fins i tot es dona la casualitat de que el dia 22, a la tarda, uns nanos van anar cap allà al costat. No 500 metres. Van posar els zeros perquè els zeros no valen.
Clar.
I estaven a 5 metres de la zona boscosa que dona cap aquí, cap a Roda de Barà.
Oh.
Amb uns petards bestials.
Que bèstia.
Bueno, jo vaig avisar i tal. Vaig posar que mentre aquells nens estan fotent el bèstia aquí, els seus pares possiblement estan molt tranquils de casa. Però bueno, després vaig posar unes fotos de les destrosses que havien fet. Però els petards eren bestials. Mm. Però els nanos havien de tenir entre 10, 12, 13 anys. I clar, amb aquests petards tan grossos, doncs ja veuràs. I després, el que més em sobta, és que hi ha algú que a les dues de la matinada decideix sortir a la terrassa de casa seva i fotre la gran verbena.
Ah, molt bé, no?
Sí,
ah.
Sí, això és l'habitual.
Durien acabar de sopar.
És l'habitual, clar, aquell dia s'acaba de sopar i sobretot el cava, que és el final, sí. És el que raja, clar.
Però clar, a les dues de la matinada, ja explicaré.
Sí, però... bueno, home, és quan comença la festa, ara. I a les dues i a les tres, també, sí, home,
bueno,
sí.
Jo vaig veure uns nens aquí a la plaça d'Espins, vale? Com que el balcó nostre dona aquí, i m'estava descalçant i veig uns nens a la tarima calen foc, un foc petitó amb els petardos, saps? Feien com un foc petit.
Ah, mira.
Sí, i estava a punt de sortir, però veig que ve el pare llançat, uns nens també de l'edat aquesta, eh? El llença a terra, el comença a trepitjar i ja no vaig sortir, però... perquè el pare va venir llançat, eh? Però tu t'imagines, amb una tarima, és que...
Mira, jo tornàvem de Calafell, vam anar
quines
a passar
idees?
La revetlla amb uns amics, i just haurien ser les dues de la matinada, a més van coincidir amb els altres veïns, i hi havia un grup de nanos que estaven posant petards a les papereres de la zona aquesta de tràfic infantil.
Imagina't.
I va passar el cotxe patrulla de la policia, els vaig fer una senyal, i sí, sí, els van anar a perseguir, no els van enganxar perquè no van...
És que si
jo penso que no...
Clar.
Però es van acabar els petards. Ara, a quin cervell hi ha posar petards dintre les papereres d'un parc que s'ha fet per la joventut?
Perquè els hi fa gràcia,
bueno. Mira. No, perquè els hi fa gràcia, no.
No, el parc l'hem pagat nosaltres.
Perquè no valoren absolutament
no,
res.
No, el parc l'hem pagat nosaltres, eh? Però al destrossar-lo, una cosa que és per ells... la destrossen, vull dir, ja m'explicaràs.
Aquí estem culpabilitzant els nens, però jo em sembla que la culpa l'hauríem de donar als pares, potser, no?
Sí, però els nens, quan tenen 14 anys, a part de tirar petards...
Ja tenen una mica de consciència.
I ja saben fer altres coses,
Home, ja poden conduir patinets, per exemple, no?
Bueno, recordo una imatge de TV3 que van ensenyar com la gent... Perquè TV3 van dir que a Catalunya hi havia 2.000 barraquetes d'aquestes posades per vendre petards. I llavors van anar a entrevistar gent i entrevisten amb un senyor que porta un nen amb el cabell tallat així tot raro, amb un raspall aquí dalt i a més de color ros.
Sí.
I diu, què, heu comprat petards? I diu, sí. i quins petards has comprat? I el pare diu, home, és que en aquesta edat ja no s'hi pots comprar petards de crius. Si el nen no tenia 10 o 11 anys, no tenia
Imagina.
Més. I no se'ls hi pot comprar petards, petards per crius? O sigui, lo gros, lo important. Això és absurd.
Hauríem de veure si disfrutava més el pare o el fill aquí, eh?
Jo crec que sí.
Bueno,
jo crec que
llavors
sí.
Quin cervell demostra tenir el pare?
Bueno, ja anem a lo de sempre, ja. Lo de les papereres, els contenidors, les caques dels gossos, ja tornem a entrar en aquest debat sí. del sentit comú i de la responsabilitat. Mm. El sentit comú que cada vegada hi ha menys gent que el fa servir.
Cada vegada és menys comú.
Menys comú, no?
I a tots els estaments.
Sí, sí.
En cas pitjor.
Sí.
La Sònia està al·lucinada.
No, no, escolto el que dieu. Bé. Doncs molt bé, deixem Sant Joan.
Deixem Sant Joan.
Que ve Sant Pere, no, també? Aviat.
Mai ha tingut tant soroll, eh? No,
Sant Pere. Sí, el que passa que Sant Pere, al ser un dia laborable l'endemà, ja s'ha desdibuixat molt, això, eh? Ja s'ha perdut molt la revetlla. Quasi hi ha una mica més de moviment a la de Sant Jaume, que és l'endemà és festiu, i és el juliol, el 25 de juliol, i la revetlla de Sant Jaume, doncs, per allò que ja ha passat més temps i la gent torna a tenir ganes ja de marxa, potser revifar una mica més.
Perdona, però a Catalunya, Sant Pere i Sant Jaume no són festius.
Ja no, eh?
No són laborables.
Sí,
no?
No.
Espanya,
això és Espanya. Però Sant Jaume ja no és laborable.
Sant Jaume no és...
Ja és laborable, eh?
No.
És festiu a Creixell, que és la festa major.
Bé, això és una festa local.
Ei, ja.
Ah, no, pensava que era una festa de...
No.
Igual són capaços a Creixell de fer el mateix concert que van fer l'any 2019, que va durar fins al 5 de la matinada, que vam tenir 300, 400 joves allà al carrer, borratxos com a cubes. Les nenes vestidetes d'una manera que els nens anaven tots a darrere intentant caçar el que poguessin.
Borratxos i tot.
Fent curses de cotxes, tot això allà, fins al 5 de matinada. Van haver bastant casos de problemes d'alcohol. L'ambulància es van intervenir diverses vegades. Malgrat que la regidora, jo li vaig fer una instància i no contestava, i en persona em va dir, és que tu no et penso contestar mai cap instància. Vale, gràcies.
Ah.
I jo vaig estar allà i no vaig veure tot això de les ambulàncies. I li vaig dir, quanta estona vas estar? Bueno, 10 minuts. Dic, vale, gràcies, ja te pots anar cap a casa i cuida't i posa't a dormir. Perquè, clar, aviam, casos de aviam, a les 10 de la nit teníem nens i nenes borratxos, però dic nens i nenes.
Sí, sí,
els venien clar. Els grans amb bosses de plàstic on duien les ampolles
clar.
I agafaven, els hi feien obrir la boca i els hi tiraven les ampolles a dins de la boca. El xou va durar fins a les 5 de la matinada. Jo vaig haver de sortir de casa i anar a la piscina comunitària a fotre fora a quatre parelles de nets que em van dir, és que nosaltres vivimos aquí. Dic, tu aquí no vius, o sigui que o marxeu o us trec jo.
Clar.
I van marxar. Però això no pot ser. Quin país vivim?
Clar.
Si fas una festa fins a les 5 de la matinada i no poses només que un cotxe... No, perdó, dos cotxes amb dos policies locals per tot el poble, amb lo gran que és en quant a extensió, sisplau, això és molt poc seriós.
Clar.
Molt poc seriós.
Clar. Sí, no? Sí, sí.
Sí, malauradament aquests nens i nenes segurament tenen pares...
I mares.
Que estan a casa.
Que els hi permeten de fer aquestes coses.
Que estan a casa.
L'educació comença a casa.
Que els hi permeten. Si jo veia com arribaven a anar allà amb un cotxe, el papà, el cotxe, obrien les portes i sortien cinc nenes, per exemple, o barrejats nens i nenes, tancaven i es deien, hasta luego. Pues hasta luego, Manolo. I se n'anava.
Sí.
I els portaven ells.
Sí, sí.
Sabent el que hi havia. I tu creus que una nena de 13 anys pot anar a una festa fins a les 5 de la matinada? Amb la quantitat d'alcohol que corre per allà.
Sí,
i altres coses.
I altres coses, sí.
Sí, perquè, a més, jo els sentia des de casa, perquè a casa nostra la vorria el tenim molt a prop, i deien, vamos ahí al cementerio, que está aquel que vende. I aquel que vende, jo sé qui és el que vende. I es posava a l'entrada del cementiri a vendre...
Sí.
El que fos.
El que pot.
Coca de Sant Joan.
Això mateix.
Exacte, amb pinyons. Doncs aviam, sisplau, siguem seriosos.
Que forma.
No, no és que els pares i les mares els deixin, sinó simplement que ignoren el que fan, ja està. I els deixen i no,
sí,
bueno. no es fan responsables del que puguin fer els fills. Sí. No, no, quan si els dius, escolta, saps el teu fill? El que... Ah, sí, el meu fill? No, el meu fill no, no és capaç de fer això. I, bueno, i es neguen en rodó a acceptar-ho i ja està. Moltes vegades passa això.
Jo de Twitter vaig posar i repiular, i després vaig passar-ho a Facebook, d'una noia que és infermera d'urgències en un hospital gran d'aquí de Catalunya, amb el qual va dir que el problema de la nit de Sant Joan, o de la Revetlla, era el fet, la quantitat d'urgències que tenien amb menors amb problemes d'etílics.
Etílics, sí.
Menors d'edat amb problemes etílics. Ella ho explicava. Quina llàstima posava. Quina pena, tot això.
Tan jove.
I una amenaça sinestra darrere, perquè són alcohols de botellón.
Clar.
A granel, bueno, i vés a saber com s'elaboren i quins ingredients hi han amb aquest alcohol de...
Però,
perquè la qual, és... vosaltres sabeu l'alcohol etílic quin preu té, i els alcohols industrials com el metanol i l'isopropanol són molt més baratos.
Clar, és,
la tentació és tremenda.
Ells agafen el més barat, això està clar.
Ja està. Però bueno, és l'alegria de la casa.
Sí.
És trist, però és la realitat, eh? Sí. És el que... Vinga, anem a un altre tema que també és trist i una realitat. Com bé sabeu, el que ha succeït a Melilla.
Ah. Uf! I de què serveix la fraternal...
Jo no tinc paraules, de veritat.
La fraternal amistat acabada de consolidar entre Espanya i Marroc.
Sí, l'hem tingut sempre.
Per què Marroc no segella la frontera per la seva banda?
Perquè no li interessa, perquè sap que...
Però llavors per què pacten?
Perquè a cap d'uns quants quilòmetres de nedar ja tenen Espanya i aquí ens ho passem tot. Sí. Això és el que fa Marroc.
Però si això ho sabíem tots que passaria, que Marroc...
Però fa anys que
passa. A la primera de canvi Marroc li tornaria la carga.
Però fa anys que passa.
Clar.
Quan la famosa Marxa Verde, que no va ser ahir ni abans...
Sí, no sé, de sempre.
Ja estava el problema.
Sí.
Llavors, de què ens... No ens posem pedres al ronyó, que no cal. El que passa és que tot això és dura i perdura i perdura i perdura.
Però fa menys d'un mes Espanya s'ha pegat un tret al peu amb el tema del gas, trencant una relació amb Argèlia, simplement per entregar uns ex-espanyols al govern marroquí. A canvi de què? De que Marroc faci com una espècie de franja també de seguretat que impedeixi pressió sobre la tanca de Melilla.
Bueno, és que ara...
Això només s'ho diria creure el senyor que surt per la tele dient veritats, el senyor Pedro Sánchez.
Sí, és que ara ja comencem a veure aquest pacte que va fer amb Marroc, ara ja de què serveix, no? Segurament són ordres de... I enllaçarem amb lo de l'OTAN, que segurament en parlarem després, i és aquest pacte de dir, escolta, vosaltres heu d'impedir que arribin a la frontera, perquè es veu que van començar a ferir i hi ha morts, s'està parlant, ells diuen 23 morts, però s'està parlant de 54 morts. I resulta que ara Marroc està començant a obrir unes fosses per enterrar ràpidament, sense cap mena d'investigació, sense cap mena d'autòpsia, i ni tan sols identificar els cadàvers.
Com si fossin animals.
O sigui, que això res, com si fossin gossos que s'han mort allà.
És que això forma part del sistema democràtic de Marroc.
Sí, però com que és Marroc, és Marroc.
El sistema democràtic de Marroc.
Però tenen tot el recolzament d'Espanya, dels Estats Units i de l'OTAN. Tot el recolzament, que per això es va fer aquest pacte, que després la conseqüència és aquest tret al peu que acabes de dir tu a Margèlia, que ara ja veurem com s'acaba això.
Sí, això es diu un Froilán.
Però de moment aquest pacte amb el Marroc ha servit per això, perquè el Marroc doncs impedís que tota aquesta gent arribessin a Ceuta i a Melilla. Cosa que són dues ciutats que, formen part del territori nacional que s'ha de salvaguardar a tota costa, inclús en contra de la democràcia, no? És igual, però són ciutats espanyoles, que jo no sé què hi fan aquelles dues ciutats.
Quan es van fundar Ceuta i Melilla, Marroc no existia.
Ja, i què pinten allà aquestes dues ciutats al mig d'un altre país? No ho sé. Això,
com Gibraltar.
Com que no hi entenc, però Gibraltar... Mira, encara està a la punta,
Gibraltar,
al final. Però...
Gibraltar se'ls va regalar als anglesos.
Hi ha un tractat de pau, sí. No, i un acord.
Se'ls va regalar. Sí. Va dir, aquest tros de terra us el donem.
Ceuta
i Melilla no, eh?
A canvi d'algú, eh? Regalar no, eh?
Vale.
A canvi d'algú,
però
eh?
No va ser per la força. Ceuta i Melilla va ser per la força dels exèrcits espanyols. Va ser per la força dels exèrcits.
Bueno, Ceuta la van fundar els portuguesos, però a una costa que no vivia ningú.
És igual. També la deurien fundar els romans en l'època de no sé què. Però vull dir que Ceuta i Melilla es van aconseguir per qüestions de guerra, dels exèrcits espanyols van fer allà els seus castells, van implantar. Qui estava abans a Ceuta i Melilla? La Legión, només estava la Legión.
Bueno, en realitat, el port de Melilla era la sortida del mineral de les mines del Rif, que eren l'accionista principal era Alfonso XIII.
Ja va sortint. Bueno, sempre anem a parar el mateix, eh?
Al final, s'ha vessat molta sang.
Parlàvem de la llista.
Sí, sí.
Ceuta i Melilla han costat molta sang sempre per protegir interessos particulars. I després l'exèrcit, clar. Si Ceuta... L'exèrcit està molt ben aposentat a Ceuta i Melilla.
Quants barris hi ha a Ceuta en els que a les 6 o 7 de la tarda fins a la matinada, fins a les 8 o les 9, només es viu de trets? Trets, pistoles, armes. Hi ha barris. Si la majoria són gent de fora. Perdó, són gent marroquina.
No, Ceuta, sí. Fa molts anys que vaig estar a Ceuta i era surrealista perquè hi havia quatre cases espanyoles i de més, però una la avinguda. Gent que anava pel carrer tots anaven en xilava.
Hi ha una avinguda principal on hi ha unes cases i algunes botigues més importants, que és on està l'edifici d'un centre comercial en el que la tercera planta són els jutjats i la quarta l'Audiència Nacional. Però l'edifici de plantes, un edifici comercial de botiguetes. Aquella avinguda hi està. La resta són barris...
És musulmana, sí.
Ah.
Bueno, llavors... a Melilla hi havia fins i tot una fàbrica de cervesa.
Bueno. A Ceuta, durant 2 anys, ha estat tancada la frontera i la gent que treballa a Ceuta, però que viuen a territori marroquí, a l'altra banda de la frontera, sí. Resulta que els hi van dir, vosaltres us heu de quedar aquí o si voleu tornar, després no podreu entrar. I clar, molts, per no perdre la feina, es van haver de quedar i veien casa seva, des d'un turó que hi ha allà, veien casa seva, però van estar 2 anys sense poder anar-hi. No podien, els fills, els marits, estaven a l'altra banda i no podien anar-hi, perquè resulta, bueno, amb l'excusa de la pandèmia, perquè amb l'excusa de la pandèmia s'han fet també moltes coses, no? No, el cert és que el Marroc està traslladant a 800 quilòmetres al sud tota aquesta gent, els supervivents, els que han quedat, perquè els que s'han mort o ferits ja estan, aquests ja... Però els que s'han quedat, els envien 800 quilòmetres avall amb autocars, perquè però que és igual, els porten a 800 quilòmetres i aquests tornaran a pujar, vull dir...
Que van a repoblar el Sàhara.
És que hi ha de molta gent, de Nigèria, de Sudan, de tot arreu. No?
A mi el que m'ha fet gràcia són algunes declaracions d'algunes persones del govern espanyol que han dit lo que nos estamos convencidos y muy seguros es que no han sido las mafias que se dedican... Perdoni. Escolti'm, vostè ha vist les imatges? No. Vostè quan ha vist aquella gent que corrien tots cap a dins de Melilla, que hi havia uns senyors que també eren dels mateixos, que anaven amb mòbils filmant totes les carreres i les curses i els crits que feien els altres, però no era un no. Hi havia uns quants que anaven amb mòbils.
Sí.
Vostè em vol dir que aquests senyors porten 3 anys, com han dit, venint des del seu país perquè estan en guerra i passen gana, amb un mòbil a la mà? De quina companyia? Com el carreguen? Aviam. Que tot això, els senyors dels mòbils són els de les màfies. I això és important.
Clar.
El que no podem fer és negar l'evidència. Per què expliqui-m'ho. Expliqui'm per què arriben del país de no sé on, s'han 3 anys en arribar, des del seu país a Marroc, i porten un mòbil a la mà. Amb quina companyia el fan servir?
Clar. I sempre em pregunto...
En quin carregador? Al desert d'allà, on te l'enxofen? Amb una palmera perquè agafa el sol...
Si és la mateixa màfia que té les barques per passar a l'estret i demés.
Pues ja està.
Però no oblidem que les màfies són conseqüència de les polítiques que hi ha hagut envers a l'Àfrica, perquè a tota aquesta gent, si aquests països haguessin estat industrialitzats tal com cal, i no saquejats com ha passat...
Exacte.
Escolta, jo sempre he dit, ja fa molts anys que estic dient, que aquesta gent només hi ha una manera d'aturar-los, invertir les empreses en aquests països, perquè la gent no li calgui marxar d'allà. No? Bueno, algú hauria d'obligar, no sé si les Nacions Unides o qui, hauria d'obligar a les empreses amb molts beneficis a muntar les seves empreses en aquests països i donar feina a tota aquesta gent. I tota aquesta gent no caldria, perquè aquesta gent, de fet, ells no voldrien haver de marxar. El que passa que, clar, si hi ha misèria, si la dissidència política els està castigant i les guerres i tot això, doncs clar, aquesta gent fugen de tot això.
I després hi ha un altre efecte de rebot que encara encara sembla increïble, però les condicions sanitàries al centre de l'Àfrica són lleugerament millors, i això es tradueix immediatament en una explosió demogràfica.
Bueno.
Es reprodueixen exponencialment, i aleshores encara és més greu el problema de la feina, perquè cada vegada hi ha més gent jove que no té accés a un punt. Clar. A un lloc de treball.
Però això ha passat de fa molts anys, eh?
Sí,
fa molts
anys, no, de sempre, sí. Igual ja, que a l'Índia, a la Índia, la que ha millorat les condicions sanitàries de la gent, ara ja estan amb 1.300 milions d'habitants.
Mare meva.
Clar, quan hi havia epidèmies, es controlava més o menys la població. Ara que tenen condicions sanitàries més bones, perquè la Índia millora molt, ara se'ls ha disparat la població.
Però la força que tenen...
I això és un foco de gana, perquè no hi ha feina per tothom.
Però a l'Índia hi ha empreses que han invertit i han posat allà, encara que sigui quatre personetes fent una feina. Però a Àfrica, l'únic que l'ha fet ha sigut explotar-la per tot arreu.
Explotar-la, sempre.
I mira que el
mercat... Me'n recordo fa anys,
Recursos en té, Recursos no se'ls acaben, sí,
Són diferents els recursos. Mira, des del punt de vista energètic, tu t'imagines la radiació solar que rep el Sàhara? L'energia que es pot produir al Sàhara?
Així està.
Els jueus competeixen amb Espanya amb l'exportació de taronges i ells tenien un desert. Han treballat la terra amb aigua desionitzada, han plantat tarongers com justament Almeria, que un raconet d'Almeria produeix més vegetals que tota Holanda, que ja es produïa. S'ha d'industrialitzar, com diu l'Octavi, però moltes vegades els intents d'industrialització també han xocat amb les màfies locals.
Bueno, ja hi som, clar.
És molt difícil. Si tu, per exemple, fossis una companyia petrolera de la que la reina d'Holanda és accionista, molt important, que va intentar plantar vegetals per fer biocombustibles a la costa d'Àfrica, però, esclar, també hi ha corrupció. I hi ha xantatge i hi ha pressió sobre les empreses.
Corrupció hi ha allà i aquí.
I al final les empreses se'n cansen i se'n van.
Però corrupció hi ha allà i aquí.
Sí, clar.
Llavors, no sé exactament...
Ajudes alimentàries que s'evaporen pel camí. És molt complex el cas d'Àfrica, molt complex.
Ja, però fa molts anys,
De sempre.
Jo recordo quan tenia 20 anys ja sentia parlar d'això i ho vivia. I quan tenia 18 també.
Mira, ara Bèlgica demana perdó pels excessos que va fer el rei Leopoldo a l'època del Congo, quan el Congo era la gran colònia belga. Ara demana perdó.
Ara demana.
Però bueno, aquí sempre es demana perdó per una cosa que fa 100 anys.
Bueno, si es demana perdó és amb intenció que dintre de 4 o 5 anys Solvay o alguna altra empresa belga es pugui tornar a establir al Congo.
Clar.
Bueno, és que aquesta és l'única solució que jo hi veig, perquè arribarà un moment que aquí ja no hi caurem.
No, nosaltres arribem tard. Nosaltres arribem tard. Xina hi ha arribat.
Ja.
Bueno, és que a Xina les coses... Les fa o les ha fet i les continua fent d'una manera molt diferent.
Sí. Ja ha entrat a Àfrica, a Xina. Nosaltres ja hem fet tard.
Clar.
Va. En tot cas, aquests fets quedaran sense esclarir-se.
Bueno.
No s'aclariran, ni s'investigaran, ni es farà res.
I dimitirà el ministre Grande Marlaska.
I ni dimitirà ningú, ni...
Com sempre, no?
Però sí,
De moment, la Unió Europea ja tanca files amb el govern espanyol, Diu que sí, clar, que sí, sí, que sí, sí, i que sí, sí, clar, ja està.
Però ens recordem del que va passar quan governava el PP? Mm. Quan governava el senyor Rajoy? La Guàrdia Civil també va fotre les...
Ah, sí.
Ah, o sigui, no ens pensem això que és molt recent d'ahir o d'abans d'ahir.
De sempre.
Agafem, ens redirim uns quants anys, no masses, i tenim el govern del senyor Rajoy, i van fer el mateix.
Amb algunes coses són iguals,
Van enviar la Guàrdia Civil i van començar no deixant-los entrar, que estaven a l'aigua, no sé què.
Sí.
I les bales de goma, no? Sí.
Bueno, doncs això...
Sí. I les cuchilles aquelles, que no sé, me'n recordo com es deia, no?
Concertines.
O sigui que amb algunes coses...
Però bueno, concertines d'aquestes estan a les presons també, aquí,
ja.
A Espanya. Sí.
Bueno, home, però s'entén que aquests... Això són persones que no estan empresonades, no?
No. Clar. A mi que referir que les concertines s'utilitzen també a les presons espanyoles.
No, ja.
Vale. O sigui, s'utilitza tot arreu.
Vinga, doncs deixem el tema de Melilla...
Bueno, sí. En seguirem parlant, crec.
Sí, clar, sí, segurament sí, però el que dic, dubtem molt que s'investigui i que això arribi a algun lloc.
Que és una autèntica vergonya, com diu tothom, però ningú fa res, clar.
Sí, no.
Dintre del govern espanyol, els de Podemos estan totalment en contra, però, bueno, miren de sortir-ne com poden,
És que estan al poder, clar.
I, home, és que no és que estiguin al poder, és que si es pleguen i marxen...
Clar.
Si pleguen els de Podem del govern i marxen i deixen només el PSOE sol, ja explicaràs què fan.
En aquests moments,
bueno, el PSOE
marxar cap a casa, també.
El PSOE començarà a dialogar.
Amb qui?
Bueno, amb qui s'hi presti. Amb qui convingui.
Amb qui convingui.
El que s'ho cregui.
Cada vegada hi ha menys que s'ho creuen, de les coses que diuen, alguns.
Sí. Jo estava mirant aquest dematí per TV3 un intent d'aproximació del senyor Sánchez amb Pere Aragonès. No sé si és actual o no. I el Pere Aragonès se l'estava quedant mirant amb una cara, el Sánchez, amb aquella cara amistosa que té, simpàtica i tal, i l'Aragonès se l'estava mirant amb una cara dient... I ara mirava cap a dalt, perquè hi ha una diferència de dos pams d'alçada. Però dius, mare meva...
Bueno, diuen que des dels resultats d'Andalusia el senyor Sánchez ja no fa una cara massa alegre, més aviat tenen a cara de pomes agres, diuen alguns diaris,
Bueno. No, però aquella clapa blanca del cabell que té se li va fent gran ja,
Sí, sí.
Per cert, surt avui a La Vanguardia que entrevisten a Pedro Sánchez i parla sobre diferents temes. Diu, entre algunes coses que ha dit, no? L'esquerra ha de reflexionar sobre l'augment de la despesa militar.
Quina esquerra?
No són
la republicana o l'espanyola?
No, ells no són d'esquerra.
La d'ell, l'esquerra d'ell.
La mà esquerra.
Sí,
ha dit això. Més. Com s'interpreta?
I què vol dir això?
Que Indra està baixant a la bossa.
Bueno, Indra no.
Vol dir que cada vegada els països s'han de rearmar més, o sigui, han de tenir i comprar...
O sigui, han de posar més...
Moltes més armes, sí. Però això, fins i tot, és una opinió de la gent ara ja, perquè vist el que ha passat a Ucraïna, doncs molta gent pensa que el seu país ha de tenir recursos per defensar-se, si és el cas, no? I això és molt preocupant, perquè aquestes organitzacions antimilitars doncs, cada vegada van perdent més força.
Sobre Melilla, que lamenta les morts a la tanca, i els culpables són les màfies.
Bueno, és el que dèiem abans. I les màfies per què hi són? Pues a conseqüència de les polítiques que s'han fet a l'Àfrica.
Sí, però això de les màfies ho he dit a l'entrevista a La Vanguardia. Però ahir, i abans d'ahir, a Televisió Espanyola i a TV3 va sortir perquè era una cosa que van agafar de Televisió Espanyola, va dir suerte de que no han sido las mafias. I ara l'entrevista de La Vanguardia diu que són les mafias. O sigui, sisplau, senyor Sánchez, plegui, marxi de la Moncloa, que això es costa molts calés mantenir allò perquè estigui vostè, la seva dona i els seus fills. És una fortuna i un escàndol. Se vagi a viure en un pis normal, com vol fer la Díaz Ayuso, que pagar alquiler en Madrid
sí.
Es muy caro,
ay,
los
sí.
Precios están altísimos y a mí me gustaría comprarme una casa, pero no puedo por la cuestión económica.
Quina llàstima em fa.
Pues el mateix.
Tenint el Palacio del Pardo avui,
el
podia ocupar ella.
Passa que el senyor Sánchez pues, fa el que li diuen. Fa el que li diuen, simplement. És un senyor que no té cap capacitat. Ara, ara quan parlem de l'OTAN, no em vull saltar ara...
No, salta tu.
M'ho salto ja, passem a l'OTAN.
Vinga, passem a l'OTAN.
No, que, un correligionari, al seu temps, va dir l'OTAN, d'entrada, no. Felipe sí. González Márquez.
Sí. Vaya una. Vaya un faixa.
Això va dir-ho, Felipe González Márquez va dir la OTAN, d'entrada, no.
El 82, i va ser...
Sí, perquè va ser el Calvo Sotelo, el president que va durar tan poc temps,
sí.
El que va propiciar l'entrada d'Espanya a l'OTAN.
Sí.
Llavors el Felipe González va oblidar, d'entrada, no.
Bueno. Sí, però tot va ser guanyar les eleccions i entrar a l'OTAN.
Sí, sí, clar, sí, sí.
Ràpid, ja. Per què? Doncs perquè es va haver...
Bueno, el decret no? Havia firmat Calvo Sotelo, llavors que allà no quedava bé de seguir els americans tirant enrere.
No, perquè era la premissa per poder entrar a Europa i una sèrie... A veure, que has d'estar dintre del club i ja està, no?
I comprar armes.
Sí, però quan estàs dintre del club, doncs no manes. I és el que està passant ara, no? O sigui, Espanya està organitzant aquí una cimera que se celebrarà aquesta setmana, dimecres i dijous seran les dades clau i clar, el senyor Sánchez traurà pit perquè rebarà el secretari general de la OTAN, rebarà el president dels Estats Units...
I han parlat per telèfon.
I tot això són fotos que el senyor Sánchez, li encanta tenir-les, no? Diuen que és a les fires, on es fan les fires a Madrid, IFEMA, Hi ha 54.000 metres quadrats de superfície. Hi ha espai per 290 persones, que són els representants dels països, amb 20 cabines de traducció simultània. Assistiran 1.300 periodistes i una cosa que també està molt bé, 10.000 policies i guàrdies civils. O sigui, una data que em recorda una mica...
és un piolín.
Uns piolins que van venir aquí, més o menys, que és un gasto, no? I després hi ha una cosa molt curiosa, que la reina Letícia està organitzant unes visites per les senyores dels que van allà a decidir coses i a parlar, i els hi organitzarà unes visites culturals perquè es distreguin.
Que és Serrano,
exacte, per comprar. Exactament.
En canvi, no don cap Copa de la Reina a cap equip català que guanya un campionat espanyol.
A lo millor és per ensenyar-los la plaça major i que es prenguin un cafè con leche o per...
Relaxin.
Un relaxin.
Un
coffee milk. Tastin les delícies del jamón serrano, no? O sigui que tot això és una mica de propaganda perquè Espanya recuperi una mica la credibilitat si tot surt bé, si hi ha alguna cosa que falla, perquè clar, aquí el que s'està ocultant bastant són totes les protestes, manifestacions en contra, els antimilitars, i d'això de moment no se'n parla gaire, tot i que el govern espanyol té por de que hi hagin aquestes manifestacions i estan prenent unes mesures terribles per si a casa es produeixen, no? Així és que suposo que la setmana que ve en podrem parlar, no?
El dels 10.000 policies em sembla poc, però bueno. Has dit 10.000, doncs 10.000.
Bueno, això és el que
diuen. Diuen que Madrid està... altres mesures de seguretat que no s'han detallat, però tot el Madrid, els centres neuràlgics com l'aeroport, les estacions de l'AVE i de més...
Clar. Està...
Bueno, això és el que diuen els diaris. Jo suposo que els diaris podem fer cas relatiu, no? Sobretot segons quins, no?
Els clavegaran està tot soldat. Les tapes de clavegaran les soldaran totes.
Totes ben soldades, no?
Clar, sí, sí. Perquè no puguin sortir els terroristes de sota.
No, no, si a dintre de les clavegueres no hi ha terroristes, són uns altres que estan a dintre.
Bueno,
les clavegueres de l'Estat són patriotes.
I són per netejar, no són per la brutícia.
Són policia patriòtica.
Exactament.
L'altre dia un deia, tants calés que m'ha costat l'alarma perquè no m'entrin a robar a casa, resulta que m'estan robant per l'endoll.
Sí,
vull dir,
clar.
Pels endolls m'estan robant, llavors és clar, és això, no? Però, aviam, el paper que fa Espanya dins de l'OTAN, comparat amb la resta de partit de països que hi ha, fa molta pena.
Ja.
Fa molta pena. Perquè, aviam, abans ho comentàvem, si fem una llista del que ens costa la monarquia, la política, jo parlo del Congrés de Diputats, govern d'Espanya, són el govern d'Espanya, govern d'Espanya, Congrés de Diputats, Senado i tots els ministeris, amb funcionaris inclosos. Agafem què costa les autonomies. Què ens costa?
Els parlaments autonòmics, vols dir, que serveixen de ben poca cosa, perquè el que decideixen després el Tribunal Constitucional ho tomba.
El Poder Judicial.
També s'obre el Tribunal Constitucional.
O sigui, de les potes que hi ha, el Poder Ejecutiu, el Poder
Legislatiu
i el Poder Judicial. Bueno, i el Poder Eclesiàstic hauríem d'afegir-ho. També hauríem d'afegir què costa l'Església. O sigui, un cop tinguem aquesta despesa comptabilitzada, que és el que ens toca pagar, llavors mirem la realitat. I llavors veurem quants calés es poden destinar, el que deia abans, sanitat, ensenyament...
Si en queden, no? Si en queden, perquè ja no sé, de tot això que acabes de dir, no sé quants en queden.
Jo conec persones que per causes s'han contagiat de Covid i des del... han parlat amb els seus metges i han dit, us quedeu a casa, tranquils, aneu prenent paracetamol i ja està. Bueno,
sí, en molts casos setmana, pot funcionar.
Amb febre, però... hi ha problemes. O sigui, no siguem així. La realitat és la realitat. Llavors, Espanya el voldrà fer el paperot, quedarà molt bé, però clar, torno a repetir, que quants diners ens costa, només el cas de la Moncloa, quants diners ens costa la monarquia, quants diners ens costa l'Església, quants diners ens costa la justícia. I llavors, a partir d'aquí, tirem endavant.
Perdona, has fet una petita incorrecció. Les monarquies... perquè n'hi ha diverses. Hi ha l'emèrita i l'oficial.
Jo parlo de la monarquia i ja està.
Clar.
I quan parlo de la monarquia parlo dels Borbons.
De tots. Acabat.
Ah, en plural. Ja.
Borbons.
Però, digues, és que són dos reis. L'emèrito té categoria de rei.
I tant.
Són les monarquies.
Bueno, però no és la mateixa monarquia, és la mateixa branca.
Sí, sí, bueno, bueno, sí, però sí. Les monarquies tenen la corte, i la corte és la corte, vull dir, clar.
Bueno, no, sí. Això es veu que no està tan...
Bueno, la corte... Sí, bueno,
també hi ha la llotja del Bernabéu, que també ens costa molts diners.
Bueno, la llotja del Bernabéu és la corte. És
bueno,
la,
vale, és la corte. Que és la corte.
Mira, l'autopista aquesta que va cap a Galícia des de Madrid, em sembla que és, no, és la línia de l'AVE, que hi ha un pont allà que s'ha trencat, està fet per una empresa d'un senyor que és de la llotja del Bernabéu.
Però bueno... O sigui, diuen, hi ha rumors de que el senyor Florentino és el que controla tots els mitjans de comunicació espanyols. No sé, això ho diuen, jo no ho dic, però ho diuen.
No m'estranyaria el més mínim.
Sí, i això segur que surt de la llotja del Bernabéu, perquè bueno, clar, allà és on es troben i fan els tacos de jamón. Sí, sí.
Quan veus coses com aquestes, el de l'OTAN, per què s'ha fet Espanya, pum, algun motiu hi haurà. Ara hi ha una altra cosa que també ens afecta, per exemple, a correcuita, d'avui per demà, patapom, s'inaugura l'AVE de Valladolid a Burgos. S'inaugura el túnel de connexió a Atocha Martín, de l'AVE. I després s'inaugura una altra línia d'AVE. Tres a la vegada.
Bueno, és que són importants. Valladolid-Burgos genera un trànsit de turisme i de diners.
Va tant de gent, escolta.
No, però són aquelles coses... Bueno, també,
són aquelles coses com que dius, i ara perquè tota la vegada, sí, és clar. Perquè ara suposo que començant a controlar d'on han anat a parar els diners comunitaris, els fons de cohesió per obres estratègiques de la comunitat europea, que s'han gastat en un altre lloc.
I el plan
per tant, s'inaugura i ja està. Ara ja pots tancar-la, si vols.
I el Next Generation.
Sí.
Que no s'han gastat quasi.
No, és... Espanya només ha fet una cosa que jo recordo d'aquestes conferències, que va ser l'àrab israelita, que va ser la primera vegada que s'organitzava a Madrid, que encara hi havia el rei emèrit i tenia el seu prestigi, i es va organitzar la primera conferència àrab-israelita que vinda fins i tot a Arafat, a Madrid.
Hosti,
i va ser el primer pas per la pacificació, que després no, se'n va anar tot a Norris.
Pacificació.
Després va vindre la reunió d'Oslo, però se'n va tot a Norris. Però Madrid ha demostrat que tenia una certa capacitat de convocatòria a l'època que Espanya era un país neutral, amable, amb el que tothom hi creia. Avui... No
bueno,
sé.
Això de la capacitat, jo avui, recordo no fa sé. Molts anys anant amb el meu cotxe per Madrid, que en aquella època encara portava amb l'AVE de Barcelona i els números, amb tres taxistes per la castellana, em van arribar a dir només baixar el vidre de la finestra del costat, sopla polles! Perquè veien l'AVE de Barcelona.
Ja, ja, ja.
Bueno, és la seva afabilitat, la seva amabilitat, això, no? Però, bueno, després també és a dir que he tingut molt bons amics sí. com a clients.
Sí.
No, és una ciutat encantadora.
No,
com a ciutat no és encantadora, perquè és un caos total. Ara, com a gent...
És agradable,
no?
No,
però la gent de Madrid, sí,
Home,
sí. Estem parlant... Jo un dia li deia a una persona de Madrid que, bueno, que Madrid, que mana, que no sé què. Diu, no, és que a Madrid, no t'equivoquis, els de Madrid no manem res. Tots els que han vingut aquí són de fora. I els que han manat sempre no són d'aquí, són de fora i han vingut aquí. Nosaltres no... No, i és veritat, els de la gent de Madrid són macos, no hi ha res a dir, i tant que sí. Almenys les experiències que hem tingut nosaltres sí. A Madrid sempre hem tingut bones experiències
sí,
i
sí. Hem
topat amb bona gent.
Bueno, veurem la setmana que ve ho comentarem, Sònia?
Es diu, bueno, tireu.
Seguiu, com que anem d'un tema a l'altre i em costa seguir-vos, la veritat. No sé.
De què estàvem parlant?
De l'OTAN.
Clar, no sé, anàvem de l'OTAN.
És que de l'OTAN, no?
De l'OTAN es porta a parlar de Madrid i es porta a parlar de Madrid. Aquesta és la realitat.
Bueno.
Perquè la reunió de l'OTAN es fa a Madrid.
Bueno, aquest és l'any de l'OTAN, ja s'ha vist a
Ucrània. Però no cal fer una anàlisi de tota la ciutat de Madrid, crec jo.
Bueno,
vinga, que hi ha altres temes i llavors sempre ens quedem curts de temes perquè ens en anem per les branques, no? I llavors també jo penso que la gent que ens escolta es perd una mica.
Clar.
Sí? Bueno.
Anem a veure. Volíem parlar també d'aquell guàrdia jurat que, com sabeu, el pistoler, no?, que li el van anomenar en el seu moment, que va matar companys seus, de fet, i que doncs, el que sol·licitara, el que demana, és l'eutanàsia.
Ah.
Sí, sí, és el, recordem que és sí, aquell sí. guàrdia jurat que va considerar que, no, que se'l va despedir i que no se li havia pagat tot el que se li devia i va agafar una pistola, bueno, dues pistoles, em sembla, i va començar a disparar contra els seus excompanys, sobre els excaps, i crec que va matar un parell de persones, no? I
sí.
en va ferir alguna i tal, no?
ja estava fet.
I ara està pendent de judici, amb la persecució, perquè es va amagar en un mas, en una masia, crec que de Montroig o per allà, bueno, d'un poble d'aquells del voltant de Reus, i els Mossos van disparar, i ara té una lesió medular, que es veu que li produeix molt de dolor, i a més li van haver de tallar una cama. Llavors ara, des de la presó, ha sol·licitat l'eutanàsia, la mort assistida i tal. Clar, ara aquí es presenten molts problemes que no estan previstos perquè és un cas que no s'havia donat. Clar,
hi ha aquest buit legal, no?
Hi ha un buit legal.
Sí, no perquè... és un malalt terminal, no.
Sí, però a veure...
I a més els familiars dels morts es neguen.
Bueno, és que aquí està el problema. El problema és que aquest senyor, els familiars volen que tingui un judici. Perquè, clar, si et mores, ja no et poden jutjar.
Clar.
Si no et poden jutjar, no hi ha ni les indemnicacions...
Responsabilitat civil.
Ni la responsabilitat civil envers les víctimes. I llavors, què passa aquí, no? Perquè, de fet, un jurat mèdic de l'hospital ho ha aprovat. I es veu que dintre del que és el reglament de l'eutanàsia no hi ha cap excepció. Si el jurat aquest diu que endavant i a més ràpid, o sigui que no, perquè és una cosa que si la persona està patint, doncs com més aviat millor i ràpid. Però clar, veurem si hi ha un jutge que ho atura perquè hi fa cas de les víctimes o no, bueno, perquè és clar, cuidado, ràpid, escolta, clar.
Bueno, l'Estat s'estalviarà diners en forma d'indemnicacions. L'Estat és responsable, hi ha una responsabilitat civil subsidiària
bueno, perquè no crec que aquest senyor sigui responsable econòmicament.
Per això tant, segur, si es mor i no hi ha judici, l'Estat s'estalviarà uns diners.
Bueno, però
això es paga l'OTAN.
Mentrestant...
A veure, si la mort és abans de la sentència, poden fer la reclamació a la Generalitat, eh?
Sí?
Sí.
Però, doncs, aleshores, que faci el que vulgui. Si cobren les víctimes, com a mínim indemnitzar-les, perquè haurà destrossat moltes vides aquest senyor.
Clar.
Home.
Sí, evidentment.
Sí.
A veure,
de la mateixa manera que l'Estat és responsable subsidiari, jo penso que les víctimes tenen el dret de ser indemnitzats, amb la qual la Generalitat, l'Estat o qui sigui, haurà de ser responsable subsidiari també. Per tant, no s'ho estalviaran. Jo crec que no s'ho estalviaran, crec, no? No sé.
Donaran tantes llagues com a l'accident de la German Wings, que encara hi ha gent que no ha cobrat.
O del IAC, aquell, no? Sí. Bueno, això ja és un altre tema, no? Però
és una pena.
Però de fet, és un cas que, clar, a partir d'ara, m'imagino que els que fan les lleis hauran de preveure, perquè molta gent que estan a les presons i que es suïciden, m'imagino que els hi serà igual suïcidar-se, o potser serà molt més fàcil demanar l'eutanàsia que suïcidar-se. No?
Hi ha països com Suïssa que em sembla que és molt més oberta l'eutanàsia. És pràcticament voluntària. Has de tenir diners per anar-te'n a Suïssa... que t'accepti el tribunal mèdic i ja està, però es pot fer.
Jo no
hi ha gent que ho fa.
No conec el cas de Suïssa, com està, en quina situació està, no conec.
No, es veu que sí, eh?
No, hi ha gent que anaven a Suïssa per morir, sí. Això sempre, per sobretot, gent...
Sempre hi ha algun país que fa negoci.
Gent de molts diners, per això, sempre. Estem parlant de gent...
Són molts diners, però es veu que Suïssa és un país obert amb aquest concepte.
Sí. Bé. Bueno, també en seguirem parlant, potser, em sembla, no?
Suposo que no quedarà aquí, això, no?
Segurament que en seguirem parlant, també, no?
Sí. Anem cap als Estats Units, com bé sabeu, la llei sobre l'avortament ha patit un pas enrere.
Jo m'he quedat glaçat al veure les declaracions de la vicepresidenta, perquè tot el protagonisme l'ha agafat el senyor Biden, però la vicepresidenta, que quan va haver eleccions s'especulava que a la meitat de la legislatura Biden renunciaria i pujaria a la presidència... La
Kamala Harris.
Sí. Una senyora amb apariència moderna, de color, que és un progrés social pels Estats Units i tal, dona... justifica l'aprovació, o sigui, la derogació de la llei de l'avortament, com aquesta és una costum que hem tingut sempre. Un país tan modern, que sempre ha lluitat per les victòries socials com Amèrica, que això ho digui la vicepresidenta,
aviam.
Ja no entenc res d'un país...
La frase que has dit abans, hi ha un tros de la frase que no he acabat d'entendre. Un país... que sempre ha lluitat per les victòries socials de la gent?
Bueno, Estats Units...
No, a veure, és una frase que no he acabat d'entendre.
Ho ha intentat fer, per exemple... A veure, cuidado. Si ens referim, per exemple, a l'abolició de l'esclavitud, tot el que els Estats Units ha patit per igualar els drets socials de blancs i negres, això està al favor. Tota la llei de la llibertat sexual que hi ha hagut als Estats Units, que va començar a Califòrnia, que els Estats Units és un dels països més avançats amb el que és... reconeixements dels drets sexuals de la gent. La llei de l'abort també fa molts anys que la van aprovar. I això són victòries socials, són passos endavant d'un país valent. I ara, a mi el que m'ha sorprès és que tiren enrere.
I el fet de portar-me's tothom, això també és...
Això és una altra cosa, això és l'enmienda... Això ho han tingut sempre ells.
No, tots no, perquè tots els estats no ho eren.
No, però això, aquí encara no hi ha hagut cap llei contra les armes i això està a la Constitució dels americans. La van posar ells.
Vale, però hi havia estats en què la cosa no estava tan lliure. Ara ho han posat a tots els estats. Tothom pot anar a un supermercat, el que sigui, i comprar la pistoleta i ja està. Portar-la a sobre, si dispara...
Carregada. Portar-la a sobre, la majoria dels estats està permès portar-la carregada.
A molts dels estats
és un dret.
Està dintre de la seva Constitució aquest dret a portar armes.
Molt bé, molt bé.
Ja no hi ha índios a les praderes, però ells segueixen portant
armes. Els índios eren d'allà, per cert.
Sí,
eren els d'allà.
Bueno, és que el país el van conquistar així a tiros, contra els índios,
No, però jo em refereixo que...
No amb escritures i notaris, no, A tiros,
Estats Units és un país que es caracteritza per fer... Estats Units és un país que es caracteritza per fer salts endavant, tant tecnològicament com socialment i tal, de pressa, a vegades sense meditar bé i a vegades són conseqüències, però és un país de gent activa.
Sí.
I a prohibir la llei de l'avortament, limitar l'avortament a les dones, per mi és una postura regressiva. Però que això ho vulgui justificar la vicepresidenta d'Estats Units, dona, que ha hagut de lluitar moltíssim per aconseguir estar d'on està ella... doncs a mi m'ha sorprès moltíssim.
Però està manada, no?
I justificant, diu que és una costum molt nostra aquesta, de que no es pugui avortar als Estats Units.
Perquè els homes no queden prenyats.
Però si poden, un moment...
Perquè els homes no queden prenyats.
Ahir que van dir que es anirà a avortar però a 1.500 quilòmetres, no? Van dir.
Hi ha empreses que fins i tot posaran els diners.
Avortaran igual,
Sempre he dit el mateix.
Sí, bueno, clar, hi haurà estats que es forraran.
Perquè la realitat és la que és.
És com quan es anava a avortar a Anglaterra o a Holanda.
Però
torno a dir el mateix, perquè els homes no queden prenyats. Perquè si els homes quedessin prenyats, aquestes coses, els del tribunal aquest americà i altres tribunals...
Ja estarien a favor fa anys.
No, ho haurien aprovat des de tota la vida.
Més a meu favor del que t'estava dient. Estats Units, que la dona havia aconseguit, aparentment, acostar-se molt a l'igualtat amb l'home, acaba de tirar enrere, però com 100 anys.
Al final això acaba sent una pèrdua de drets. O sigui, cada vegada es van retallant i això és una, diguem, una jugada més per enfortir el, diguem, el poder de l'home sobre la dona, simplement.
Això és com un cas que ha passat aquí.
Les dones ja no poden decidir això, bueno. Si les dones no poden decidir, és una mica com el dret a decidir, el dret a decidir de lo que sigui, però ja és anar retallant el dret a decidir.
Tu ja
no, cada vegada pots decidir menys coses,
perquè els homes, és el que diu el Miquel, no queden embarassats, perquè si no ja faria anys que estaria
aprovat
per a tot arreu, no solament
aquí,
allà.
Aquí que va passar fa 2-3 anys, un grup de tios de 21 i 19 anys, van ser, em sembla, dos, van agafar una nena de 13 anys i la van violar diverses vegades, si la van emportar a casa, la van violar per tot arreu. En el judici, el jutge d'aquí ha dit, bueno, és que aquesta noia no se li pot dir nena, perquè té 13 anys i té un cos perfecte, i és com una dona, i per tant ha gaudit del sexe igual que han gaudit aquests senyors de 21 i 19 anys. Per tant, els deixi lliures. Perdoneu.
No m'estranya el més mínim.
Això ha passat aquí, i la notícia ha sortit avui. El del resultat.
Quina classe de jutge.
Això, home, és igual, no cal que faci una llista.
No.
Què va passar amb la manada?
No, però jo vull dir que quina classe de jutges ja...
Bueno,
és que...
Els mateixos que donen cop de carpeta i arxiva en el cas de la, del germà de la
Igual,
presidenta
altre,
de Madrid,
sí, sí.
I en canvi els polítics catalans me'ls envien a la presó i algun expresident del Barça, que després l'han d'alliberar perquè sí, era innocent.
Però
aquests són els mateixos jutges.
Però és que és molt fort que un jutge digui que una nena, i a sobre que digui que té un cos perfecte.
Home,
que...
clar.
Per favor.
Bueno. Doncs això és el que hi ha. Però, bueno, i lo de la grandesa dels Estats Units, a mi sempre m'ha sobtat molt el fet de... Em sembla que ho he comentat alguna vegada. Tu veus Nova York, Manhattan, el tros de Manhattan, i dius, carai, tu, quins edificis, quins carrers, i no sé què. Però surts de Manhattan i te'n vas cap a altres llocs i arribes a estats en els quals hi ha vídeos a YouTube de carrers de ciutats importants nord-americanes que estan plenes de drogadictes,
sí,
i de gent drogada pels carrers. I, a més, la policia té la comissaria allà, a la seva caserna, i l'únic que fan és vigilar. I amb la furgoneta, màxim, si cauen i es donen una trompada i es queden tontos després de punxar-se, se'ls emporten cap a un lloc que va amb volància i a córrer. Això és l'Estats Units tan modern.
Sí,
clar, tan modern.
Escolta, a 5 quilòmetres del pont de Brooklyn, anant amb el metro elevat cap a la platja de Coney Island, des del metro a dalt, el viaducte, veus la part de darrere de les casetes individuals, i jo he vist una banyera amb un reixat de gallines i gallines a dintre, al pati,
però això,
a 5 quilòmetres del pont de Manhattan.
Però això passa com els pobles d'aquí, que clar, tinguin gallines amb una banyera, però que estigui a la ciutat...
Es veien les gemeles a aquella època perfectament des de...
Però una ciutat que tingui avingudes importants, molt importants, plenes de drogadictes... plenes, parcs, carrers, a més els carrers bruts, porqueria a tope, això, i les persones pel carrer drogades que no saben on ficar-se. Això és el que és Nova York, o el que és Estats Units.
A mi el que em fa por és que tot el que hi ha als Estats Units, i passa als Estats Units, diguem-ne patinets elèctrics, el Halloween, bueno, tot el que la cultura americana, al cap de 4 dies ve cap aquí.
Sí,
per tant, si estem parlant d'una llei ara que va en contra dels drets de les persones, malauradament potser no trigarem gaire a tenir-la aquí.
A veure, quin és...
Això és el que em preocupa a mi.
Octavi, quin és el programa electoral d'alguns partits espanyols que opten a guanyar les properes eleccions?
Algun partit, algun. Alguns, vols dir? Algun.
Alguns.
Alguns. Bueno.
Alguns. No, cuidado. No hi ha una... Com es diu això? Una proposta per modificar la llei de l'avort a Espanya que està congelada?
Està congelada al Tribunal Constitucional.
Qui la va presentar?
El Partit Popular.
Vale.
Sí.
L'altre partit que opta a governar Espanya i que ha tret un resultat bastant bo a Andalusia. Què diu el seu programa electoral?
Sí, sí, aquests també, sí. Sí, sí.
Bueno, ja està.
A la Bascala estava als Estats Units.
Ja en tenim dos.
Aleshores, si per alguna circumstància el senyor Sánchez no guanya les properes eleccions de l'any que ve, i guanyen els altres, què els hi espera a les senyores espanyoles?
Doncs això és el que t'estava dient jo.
Pues tornar a avortar a Anglaterra.
Sí, sí.
Això és el que... Bueno, potser ara es podrà anar a Perpinyà, no sé, més a prop, almenys...
No, França és molt...
Perpinyà és a la seva dreta.
A França...
Sí, des de l'Ego, també.
A França és més restrictiva que Espanya, amb aquest tema.
Però ara aquí a Espanya es pot avortar lliurement?
Sí.
Sí? O només hi ha 3 casos?
No, es pot avortar lliurement amb els 4 primers mesos d'embaràs, em sembla.
Ah.
I fins i tot ara ja està el consentiment dels pares si és menor.
A partir de 7 anys ja no.
A partir de les 16, em sembla,
sí,
que...
Sí, dels 16 anys no cal consentiment dels pares.
Però vull dir que la legislació espanyola és tan moderna com la holandesa, a més, la francesa es veu que és una mica més restrictiva.
Bueno, l'espanyola té algunes coses actualment encara en vigor que són de l'any 1800 i 1700.
Però és
molt moderna en aquest aspecte, perquè la conserven. La tenen allà ben cuidadeta.
Bueno, després, aquí a Espanya també es va contemplar, diguéssim, l'objecció d'alguns metges a practicar aborts.
Això sí.
Però n'hi ha altres que no tenen objecció i practiquen aborts.
Això encara hi és aquí. Sí,
home, és també lògic. Un metge, per exemple, el seu codi deontològic li diu que que no pot practicar bosc, doncs no es practica.
Però
n'hi ha altres que sí.
És normal.
Llavors, la llei és un marc d'on això està permès, hi ha persones que no t'ho faran, però n'hi ha altres que sí que t'ho faran.
Que és normal, això.
Doncs ja està.
Perquè, per exemple, el Fernández Díaz té el Marcelo, que és el seu àngel de la guarda, i que el cuida molt bé, i que Déu també, i això li fa que no pugui dir mentides. Per això és tan cristià.
El Fernández Díaz no pot dir mentides.
Home, si és cristià i porta el Marcelo...
Però si estan gravades.
No, tot això són invents.
No, és igual, són invents tecnològics. Ell no ha dit res de tot això.
El Marcelo li aparca el cotxe, el cuida...
I amb aquestes gravacions diu... Bueno, ara ens anem a un altre tema i la Sònia ens fotrà bronca, eh? No.
Seguim amb el tema que estem.
Seguim amb el tema.
Perquè deixa'm que rectifiqui una coseta que ha dit l'Antoni, que sí. Sobre la llei de l'avortament és legal fins a la 14a setmana, eh? No fins als 4 mesos,
14...
eh?
Són 3 per 4, 12, 3 i mig, no?
Com que 3
jo que t'havia dit...
No, bueno, però és que l'embràs ara va per
3
setmana.
3 mesos i mig.
Ah,
sí.
14
jo t'havia dit 4, són 3 i mig.
Rectifiquem-ho.
3 mesos i mig.
Vale, és igual, no estic al tanto.
Volies dir 4 mesos, és igual, deixa-m'ho així.
Jo més o menys ja sabia que anava per aquí, però bueno.
Doncs vinga, deixem això enllestit. Anem amb altres temes. Lourdes, sí. Que em sembla que tu volies donar les gràcies, no?
Sí, donar les gràcies perquè el dissabte vam fer el concert a la Pedrera, vam tenir...
De la Coral, eh?
De la Coral. Vam inaugurar la Pedrera, com cada any, i va ser molt bonic, va venir molta gent, la gent va quedar encantada, nosaltres també, i, bueno, un agraïment al públic i als músics que ens van acompanyar.
Molt bé.
Octavi. Bueno, jo volia dir que aquest cap de setmana es farà una manifestació, diguem, d'il·luminar 300 pics del Pirineu com a mostra de la reivindicació de cara a l'autodeterminació dels pobles, poble basc i el poble català. Són 300 pics del Pirineu que pujaran excursionistes amb uns fanalets i a la nit es passaran la nit amb aquests 300 pics il·luminats. Això va des del País Basc, des de Hondarribia fins al Cap de Creus, tot el Pirineu, i de cara al món, doncs, serà una mostra de la reivindicació dels països per la seva autodeterminació. Aquí només hi ha una cosa una mica rara, és que el president de l'Aragó, senyor Lambert, està a Catrina i diu que els pics del Pirineu Aragonès que no estaran il·luminats, que per la part que li toca amb ell, que d'això ni parlar-ne de cap manera. Llavors els organitzadors ja han decidit que a la part aragonesa entraran per a la part francesa d'Occitània i serà també una forma de que Occitània doncs manifesti també una mica la seva voluntat d'autodeterminació.
I
no?
Antoni, un apunt rapidíssim que no tenim temps.
Sí, nosaltres ens queixem de la qualitat dels nostres dirigents, tant locals com generals, però el de Colòmbia també s'ha lluït. Ara hi ha hagut una desgràcia a Colòmbia, una plaça de braus, feien una festa, s'ha enfonsat la grada, han mort 4 persones. I el president de Colòmbia se li ocorreix dir que es prohibiran les festes d'on puguin matar animals i persones. Llavors, clar, quan ha dit això, ja m'hi queda...
Bueno, és per reflexionar, jo crec.
Sí. Aquest senyor es pensa que estem amb els gladiadors, encara.
Que tingueu bona setmana.
Igualment.
Adéu.
Adéu. Adéu.